Els Jocs Olímpics són l'esdeveniment esportiu més gran del món, la trobada dels millors esportistes de tots els continents que cada 4 anys, si la pandèmia no ho impedeix, acudeixen a aquesta cita amb un somni, com ho va fer a Rio 2016 el nostre vesí, en Mateo Sanz, en la disciplina de windsurf. El periodista Antoni Padilla, cap d'esports del diari Ara i col·laborador en mitjans com Bing Esports, RAC1 o Catalunya Ràdio, ha publicat recentment el llibre Atlas de los Sueños Olímpicos, d'editorial Geoplaneta, un recull de 34 històries d'esportistes olímpics que esdevenen un recorregut també per la història d'aquesta cita. Avui, al de Far a Far, volem parlar d'alguns d'aquests esportistes i dels fets que han marcat aquests 120 anys d'olimpisme. Molt bon dia, Antoni Padilla, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
A veure, aquest 2020 serà recordat pels efectes de la pandèmia. Un d'aquests, segurament un dels més sonats a nivell o en àmbit esportiu, ha estat l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio. S'havia viscut alguna situació similar al llarg de la història de l'olimpisme?
No, la veritat és que no. És el primer cop que uns Jocs Olímpics es posposen un any. Sí que és cert que se n'havien suspès alguns per motius de força major, com era la Segona Guerra Mundial.
Clar.
És a dir, durant el temps de la Segona Guerra Mundial hi havia dos Jocs Olímpics programats que no es van poder realitzar per unes raons que són prou evidents. També es van suspendre uns Jocs durant la Primera Guerra Mundial. Però és el primer cop perquè ens entenguem que es posposen un any. Sí que havia passat que tres edicions no es van poder fer perquè va haver-hi guerra, però el fet de dir ho ajornem un any és absolutament històric, no havia passat mai, i fins i tot hi ha gent que encara pateix de si els podrem veure o no el proper estiu del 2021 a Tòquio, en funció de si tenim o no tenim vacuna, tant de bo puguem veure els jocs, perquè si tenim jocs a Tòquio del 2021, vol dir segurament que la societat ha aconseguit de mica en mica començar a guanyar aquesta batalla.
No, després també posem-nos en la pell dels esportistes que anaven a ser olímpics a Tòquio, no? Vull dir, clar, una vida dedicada 100%, no? Fins l'últim esforç, fins l'últim gram d'entrenament, doncs, per aquests Jocs Olímpics, i finalment, patapum, d'aquí un any.
Sí, és terrible, no? A vegades costa molt empatitzar amb els esportistes, perquè potser tenim la imatge dels futbolistes que viuen una bombolla de luxe i que potser només treballen 2-3 hores al dia i guanyen més diners que tots els diners que guanyarem nosaltres en la nostra vida.
Sí.
Però els esports olímpics estan parlant de gent molt sacrificada. Jo penso, per exemple, en els esports d'aigua, els nedadors, els jugadors de waterpolo passen 6-7 hores a la piscina treballant duríssim, amb un calendari marcat per arribar a una cita, i llavors això ha provocat, òbviament, un canvi molt bèstia en persones joves que aquesta cita de cada 4 anys és el que marcarà una miqueta la seva vida. També hi ha gent que li ha jugat a favor. Hi ha casos d'esportistes que estaven lesionats, per exemple, i que tenien la por que es perdien uns Jocs Olímpics i de sobte han vist que poden arribar perquè encara no s'han fet els torneigs classificatoris que també s'han posposat. Per tant, sempre hi ha històries bones i històries dolentes o històries d'esportistes que s'havien de retirar aquests Jocs Olímpics, i ara ja es pregunten, podré arribar al 2021? Podré allargar la meva carrera? Hi ha un cas, és en Pau Gasol, el jugador de bàsquet de Sant Boi, que entre lesions i això va allargar la carrera amb el somni de poder jugar als altres Jocs Olímpics, i ara es pregunta si podrà jugar o no. Per tant, cada història és diferent, i hi ha històries realment de gent jove que es tanca vivint aquest somni, i de sobte es pregunta si podrà ser no a Tòquio.
Tenim entès que en el teu llibre Atlas de los Sueños Olímpicos reculls 34 històries d'esportistes olímpics, alguns d'ells potser més coneguts, no sé, estem pensant en Nadia Comaneci o Jesse Owens, però altres, en canvi, encara per descobrir, no? Explica'ns quina és la feina aquesta de recerca que has fet i, finalment, quines històries has volgut treure a la llum.
Doncs mira, la idea que tenia era que les persones que els girari de veritat molt al món de l'esport i puguin també descobrir històries que segurament desconeixien. I les persones que potser no són tan aficionades també puguin conèixer la intrahistòria que hi ha darrere, per exemple, d'aquests noms que deies. Jesse Owens, crec que tothom té molt clar, aquell corredor nord-americà, negre, que guanya 3 medalles d'or davant d'Adolf Hitler del 1776, la imatge és molt potent, i crec que tothom aquesta història la sap, però volia explicar tota la seva història. Ja en el viatge de tornar cap als Estats Units, el Comitè Olímpic Nord-Americà, a part de Jesse Owens, el castiga perquè era una persona massa lliure, i quan fan la recepció a un hotel de luxe de Nova York de tornar als Estats Units, el fan entrar per la porta de servei perquè era negre.
Ostres. És a dir,
Sí, era el gran símbol contra el racisme, contra Hitler, però quan va arribar als Estats Units, imagineu, era als Estats Units als anys 30, i havia de dormir a hotels segregats perquè no podia dormir amb els seus companys d'expedició blancs perquè ell era negre, i va seguir patint el racisme tota la seva vida. O és que el cas de Naya Comaneci, la primera gimnasta que aconsegueix un número 10, una puntuació de 10, als Jocs Olímpics de Montreal, romanesa, 16 anys, una noia angelical, era una noia que els entrenaments dels seus entrenadors la pagaven, l'agredien físicament, la torturaven, i que va fugint com va poder de la Romania comunista de Ceausescu, de la dictadura, no només buscant llibertat, sinó també fugint dels seus fantasmes, perquè per haver arribat a aquest nivell de perfecció, aquella bellesa, havia passat un infern, no? Llavors, és una miqueta explicat també aquestes històries que hi havia darrere, però buscar-ne algunes que són desconegudes, perquè tinc la sensació que, no, que aquí a casa nostra, més o menys l'olimpisme als Jocs Olímpics neix sobretot en força a partir dels Jocs Olímpics del 92. A partir de Barcelona 92,
sí.
Montserrat Caballé i Frederica Mercury, el Covid, va ser preciós, va ser un èxit. A partir d'aquí la gent sí que s'ha aficionat molt més als Jocs Olímpics i els té més present. Però a la gent li costa molt explicar realment aquí què va passar als Jocs Olímpics abans. En sona alguna medalla concreta, en sona algun gran nom, Mark Spitz, Carl Lewis, Jesse Owens, però no es coneix bé la història dels Jocs Olímpics. Hi ha històries molt boniques, però molt boniques, de superació, de triomf, de solidaritat, de fer-nos somiar, de fer-nos sentiments davant d'un televisor o d'un llibre, i les volia recuperar perquè no són històries només de persones que han guanyat una medalla d'or, en alguns casos són persones que no van guanyar, però que la seva història és tan bonica que s'han de donar en compte, més que un treball periodístic.
Ens has donat un revers de històries com la de la Comaneci o la de l'Owens que no coneixíem i que subratllen un poc a vegades l'hipocresia de les grans institucions esportives, no, que amb el pretext de voler, per exemple, lluitar contra el racisme, al final doncs bé, amaguen una realitat molt més crua que al final doncs bé, tu ens has explicat bastant transparentment. Altres històries que surten al teu llibre, per exemple, la de Nerik Mousambani, potser recordareu perquè va ser aquell nedador que ens ho va fer passar malament mentre anava a la piscina.
Correcte, sí. En la casa d'aquesta és una història que li tinc bastanta estima. L'Erik Mousambani era un noi de Guinea Equatorial, aquest país tan petit de l'Àfrica que havia estat en el seu moment colònia espanyola, que va participar als Jocs Olímpics de Sydney en natació, i llavors quan es va tirar a la piscina tothom va veure que era un noi que nedava, perquè ens entenguem tan bé com podem nedar potser nosaltres, no? Llavors, clar, va acabar nedant sol, patint per arribar, i va ser una imatge que es va ridiculitzant una miqueta i ningú entenia que feia aquell noi nedant en Jocs Olímpics. Jo soc de Sabadell, aquí tocant a Barcelona, que a més aquí tenim molta tradició de natació, que tenim el Comte de Sabadell que té molts olímpics,
sí.
I fa molts anys està un amic del món de natació em va dir, escolta, te'n recordes aquell noi, el Mousambani, que va sortir a la televisió? El tenim entrenant aquí, està entrenant aquí, però una piscina rodejat de jubilats que neden bastant forma. O sigui, tots imaginem la típica piscina d'un gimnàs on hi ha carrils amb gent gran que està nedant i a l'altre banda uns nens que aprenen a nedar. Aquí en mig estava entrenant aquest noi. El vaig entrevistar i em va explicar la seva història i em va sobtar, no? Al final era un noi que era un dia que estava a casa seva,
sí.
I va escoltar per la ràdio, la màgia de la ràdio, que el Comitè Olímpic de Guinea Equatorial deia que estaven fent unes proves per qui volia ser nedador olímpic, perquè havien rebut una beca, havien rebut una donació econòmica del Comitè Olímpic Internacional per fomentar la natació al seu país. I com els dirigents olímpics no tenien gaire interès en fer-ho bé, el que tenien interès era d'embutxacar-se part d'aquesta donació, però havien de fingir que si ho feien, van fer un anunci a la ràdio perquè s'apuntés gent i només van anar-hi dues persones. I una d'elles era ell. Llavors el van agafar i, malgrat que no sabia nedar gaire bé, i el utilitzaven com a excusa per dir, heu vist com estem fomentant la natació? Perquè la meitat dels calés se'ls quedaven als polítics.
Caram.
Aquest noi va haver d'aprendre a entrar a l'única piscina que hi ha a Malabo, que és la capital, que és la piscina d'un hotel, esquivant turistes. La història era com mig còmica, mig trista, explica les misèries d'alguns polítics, d'alguns dirigents esportius, però també explica l'esperit de resistència de la gent, d'un noi que no tenia cap mena de sortida laboral al seu país, va haver una oportunitat i va decidir que afrontaria la por de llançar-se una piscina tan gran i va aconseguir acabar sortint i aconseguir un futur i no va parar fins que va aprendre a nedar bastant bé, no? És per una mica que ens explica les dues cares de l'olimpisme, la positiva i també les vergonyes que hi ha per darrere.
Tot això i molt més és el que podeu trobar en aquest llibre de l'Antoni Padilla, Atlas de los Sueños Olímpicos. No volem anar desgranant totes les històries que abordes en aquesta obra, Antoni, però bé, sí que et demanaríem l'última, va. Aquesta història d'amor entre una atleta de l'entorn soviètic, diguem-ne, i una altra de l'entorn capitalista en els Jocs de Melbourne.
Sí, els Jocs de Melbourne de 1956, plena guerra freda, podeu imaginar com estava el món llavors, no? El bàndol comunista, el taló d'acer, el govern nord-americà que tot a punt d'apretar el botó vermell i llançar-se missils i que se'l fes tot pels aires. I en aquest context, doncs, un llançador de disc nord-americà es va enamorar d'una atleta txecoslovaca, que per tant era del bàndol comunista, i allò que, malgrat que no parlava molt bé l'idioma un de l'altre, estaven trobant els entrenaments, allò que estaven mirant i que es van enamorar profundament. Es van començar a veure i que els dirigents dels seus comitès olímpics prohibien, dient, no pots fer-ho, no? Són uns traïdors. I no van parar fins que van aconseguir casar-se i, malgrat que tothom els juntaria, deien, no pots fer-ho, i al final van aconseguir que l'Emil Satopec, que està considerat un dels millors atletes de la història, que era txec, havia guanyat 3 medalles en els Jocs del 52, tenia tant de pes, que va ser com una miqueta com de padrí de casament i va aconseguir que es casessin a Praga. Un nord-americà capitalista casant-se a la Praga comunista als anys 50, i sempre s'ha coincidit una miqueta la història de que és el triomf de l'amor, no? És el triomf de com l'amor, com els Jocs Olímpics pot superar barreres, pot superar boicots polítics i que al final doncs dos atletes de nivell es puguin casar.
Doncs ja ho veieu, històries d'esport, però sobretot històries humanes que parlen del nostre temps i dels nostres Jocs Olímpics en aquest Atlas de los Sueños Olímpicos amb Antoni Padilla. Antoni, abans deies que ets de Sabadell. Escolta'm, el teu Sabadell què? A segona divisió, eh?
Sí, vam aconseguir pujar per fi, que ens va costar molt en plena pandèmia i patint, estem amb la part baixa, però mira, si juguem avui, si guanyem encara aconseguirem sortir de la zona de defensa, per tant estem contents de com està funcionant l'equip, perquè aquí som una ciutat molt, molt obsessionada amb els esports, tenim el club de futbol que és molt històric, i a connotació que és la segona entitat del món que ha donat més olímpics de la història, darrere només la CSKA de Moscou.
Caram!
Som gent molt competitiva.
Caram,
tu! Som tan competitius que no tenim mar, perquè Sabadell no té mar, i tenim el millor connotació d'Espanya, imagina't que és amb Espanya.
Bé, escolta'm una cosa, ja que ets tan aficionat també al món del futbol, com veus aquest nou context sense públic, els partits, com ho vius?
És trist, no és el mateix, fins i tot que afecta a vegades els futbolistes, però puc entendre que és una miqueta, crec que el que ens estem trobant amb tots els sectors de l'economia, no? És millor això que no per res, al final... jo sempre és que crec que el futbol ha crescut massa, que la bombolla econòmica que vivia no era sana, no era correcta, que es gastava massa diners, però sí que és cert que si la trenques ara es quedaria molta gent sense feina. Hi ha moltíssima feina que viu dels clubs de futbol, al voltant de les competicions, als serveis de seguretat de l'estadi, a les ciutats esportives, a la premsa, per tant, com a mínim permet que molta gent, que encara més gent es quedi sense feina, ho considero un mal menor d'alguna forma que pugui continuar, i ara sí que m'agradaria que aquesta crisi ens pogués dir a tots, escolta, no estàvem gastant massa diners amb el futbol, no hauríem de ser una mica més prudents. Tant de bo passés, però a vegades no soc gaire optimista de que la crisi ens farà millor, no? I que diu que sortirem més reforçats i millors persones de tot plegat. Jo no ho tinc clar, fins que no ho vegi no m'ho creuré.
Escolta'm, i a Can Barça què? Està remoguda la cosa, eh?
Sí, aquí sempre estan divertits, la veritat, no? O sigui, en plena pandèmia ja havien d'organitzar una moció de censura contra el president, no la van poder fer, el president marxa, han de fer unes eleccions, tampoc sabem molt bé com fer-la, i més o menys el que dèiem també d'aquesta bombolla del futbol, no? La crisi econòmica ha afectat moltíssim a la situació econòmica del Barça, perquè ja abans estaven jugant amb foc, abans ja estaven vivint de deutes bancaris, i clar, un cop ha arribat la crisi del coronavirus, el que ha posat contra les cordes, i ara mateix estan negociant amb els futbolistes una rebaixa de sou, i si no l'aconsegueixen, es diu que el club podria estar entrar en un estat de fallida econòmica, és a dir, que podria deixar de tenir diners per pagar els salaris dels seus treballadors. Que un club com el Barça estigui aquí és sorprenent.
Caram. Bé, doncs, Antoni Padilla, moltíssimes gràcies per aquesta estona aquí a Radio Villa, per haver presentat el teu llibre, editat, recordem, per Geoplaneta, Atlas de los Sueños Olímpicos. Gràcies, Antoni.
Moltíssimes gràcies per trucar-me. Una abraçada a tothom.